Hola, hola. Benvingudes al Repetidor, el sou entusiasmat, percudit i rotatori de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Atendre els afloraments de talent a les biblioteques i les aparicions destacades a la vida cultural de Barcelona. Aquesta és la nostra obsessió. Aquí al Repetidor et portem el bo i millor d'aquestes sanes fixacions artístiques. I ens entretenim també compilant a cada podcast moments i escenes que tornen en certs moments de la vida. Perquè en el nostre cicle vital tornen sempre els refredats en cadena, les caigudes de mòbil, les catàstrofes naturals, les distraccions de l'atenció, les gales interminables o els gestos intolerants. Sort que també passa que sovint es repeteixen les tardes inspirades, les mans que donen escalf, les derrotes dolces, els poemes interminables i les festes improvisades. Gemma Huasqui, Clara Marrugat, aquí assegudes al meu costat fent cares rares. Hola.
Hello.
L'inefable bibliotecari andante, Julián Figueras, cuidant tant les vies de so com la Biblioteca Alexandria. Què passa?
Ave Maria Puríssima.
I qui us parla, l'Albert Fernández, confiats que podrem fer despegar de nou la nau. Així que llancem ja a l'espai aquest repetidor de misteris atemporals versus a biblioteques, mons de fantasia i fletxades literàries. Encetem 2025 com si fos el darrer any de les nostres vides, per moltes vides que haguem de viure. Costa, quan fa una estona que no locutes?
Clar, clar.
Què? Clara, Gemma, vosaltres... Bueno, va, Clara Marrugat i Gemma Guasc. Un aplaudiment per elles, va.
Oh, yeah.
Fem-ho bé. Fem la ràdio. Fem la ràdio. Julián Figueras.
Yeah!
Bon dia. No, perquè no es diu bon dia en els podcasts. Bones. Bones, sí. Hola.
Bueno, i t'oblides de gent important, no? Els
exacte.
Els nostres...
Ràdio Maconders!
Molt bé.
No podia faltar
bé.
Això.
L'acostumat jingle melòdic i ensucrat de la Gemma i la Clara, que ens donen la benvinguda al Repetidor. Aprofitem aquesta energia melodiosa, perquè ja sabeu què ve ara, no? Esteu preparades.
Oh, I tant.
Unboxing!
Bueno, no cal, tampoc cal que ho feu tot cantant, no? Que hi haurà qui es pensi que hem portat a dos elfes mediterrànies i qui es quedi més amb la copla de que mengen aquestes o de quin planeta han caigut, saps? És com...
Són com sirenes.
Sirenes.
Bueno,
això m'ho devia la Gemma, jo no participo en això.
Ai! No em deixis sola. Va.
És una cosa estranyada. Julián, tu tens algun acudit després de, la, de les cançons? No? Algun tens?
S'està rient. Tu pots
riure.
¿Qué le dice una gallina deprimida a otra? ¿Buscamos apoyo?
És bo, aquest, és bo.
No l'he entès. Molt bé.
Com que doncs, no?
El pollo.
Què?
El pollo.
Sí. Apoyo. De apoyar.
Buscamos apoyo.
Ah, vale.
Mare meva.
Uau, m'ha costat molt.
20 anys més tard.
Molt bé, doncs esteu ja preparades, ben assegudes, esquena recta, ja estàs per locutar, un pam del micro. Doncs va, despleguem ja els continguts d'aquest repetidor per les orelles de tothom que ens escolti amb aquell plaer de qui aconsegueix deslligar uns auriculars de cable que s'han abraçat i entortigat dins la butxaca en girs i remolins més enllà de la comprensió humana com un acte d'amor definitiu en forma de nus infinit i indestructible.
Febrer a Barcelona vol dir una cosa, BC Negra, el festival que explora totes les vessants de la narrativa negra i criminal.
La BC Negra 2025 té lloc del 10 al 16 de febrer a diversos espais de la ciutat, amb una intensa participació de biblioteques de Barcelona via exposicions, taules rodones i clubs de lectura.
Aquest any el festival gira al voltant del Mediterrani i especialment a tres ciutats, la nostra Barcelona, Marsella i Nàpols. Tres urbs que són bressol d'una narrativa negra original, feta amb talent i carregada de matisos i influències. I també podrem sentir les veus de dues autores que participen a un esdeveniment de fantasia, el Crush Festival, l'únic festival de literatura jove-adult d'Europa.
Al Repetidor hem convidat dues de les autores del Crush Festival 2025 que enguany protagonitzen clubs de lectura a les biblioteques de Barcelona.
Sí, la Judit Espígol, autora de My Reason, i la Núria Fortuny, autora de Tots els moments amb tu, responen a la crida del repetidor per confessar-nos quin és el seu crush literari.
I a més, aquest repetidor celebrem que des de l'1 de febrer ja podem visitar i gaudir la Biblioteca Sarrià Josep Vicenç Foix, situada a la plaça de Sarrià número 1.
La nova biblioteca de Barcelona té quasi 1.500 metres quadrats i adopta el nom del periodista i poeta Josep Vicenç Foix, després que així ho decidís el veïnat del districte de Sarrià-Sant Gervasi en un procés participatiu.
Volem estendre l'homenatge al poeta de Sarrià més enllà del dia de la inauguració de la biblioteca que porta el seu nom. Així que en aquest podcast convidem a veus destacades del nostre entorn cultural perquè sedimentin poemes de Foix.
I tot això ens conduirà a l'estuari de sons i significacions cinematogràfiques d'aquest podcast cultural.
L'epíleg del repetidor.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Ai, tia, tinc un crush.
Tens un crush? Qui és?
El crush.
Que sí, que tens un crush, però com es diu?
Tia, és un festival.
Ah, és un festival, vale. Espera, t'has enamorat d'un festival, Gemma?
Sí.
Però com es diu el festival?
Tia, Crash. El Crash Festival, Clara.
Oh.
Claro. És l'únic festival de literatura de jove adult d'Europa. Se celebra el 15 i 16 de març de 2025 a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Pensa que és com el Primavera Sound del BookTok, de la literatura de TikTok.
Vale, sí, ja me'n recordo. Si l'any passat ja ho vam fer i va ser una triomfada, no?
Mm.
Mira, a veure, trec el mòbil un moment... Ho tinc aquí. Durant un cap de setmana es reuneixen desenes d'autors i autores nacionals i internacionals.
Mira, i posa... En aquesta edició, el fil conductor són els contes de fades. Per això es diu Crash Fest Fairy Tale Edition. A veure què posa. Es convida a totes les fans a assistir amb una disfressa de qualsevol tema relacionat amb les fades.
Que guai, Gemma. Perquè tenim fins al març per inventar-nos una disfressa i això a tu t'encanta.
Sí, de fet sí. No ho vegis, tia. Entre el Crash Festival i el Carnaval tindrem una de feina...
Uh-huh.
Buah. Però mira, abans del festi al març hi ha una cosa molt guapa. De totes les autores que venen, dos estan presents, a més, en un club de lectura organitzant per biblioteques de Barcelona. I adivina qui són. La Judit Espígol i la Núria Fortuny.
Ah, sí, espera, qui ho posa? A veure... la primera sessió del club té lloc el dissabte 15 de febrer a les 12 a la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall. El llibre a comentar és My Reason, de Judit Espígol, que participarà a la sessió. Llavors, la segona sessió té lloc ja dins del Crash Fest el dissabte 15 de març a la 1:15. La Núria Fortuny parlarà amb les lectores de Tots els moments amb tu, editat per Rosa dels Vents el 2024.
A veure... Ah, sí, mira. I el club de lectura serà conduït per la influencer i tiktoker Màriam Assacat, més coneguda com a Màriam en Books. Uau!
Tia, mira, flipa. Les persones assistentes al club tindran entrada gratuïta al Crash Fest.
M'encantaria saber quin és el crush literari de la Núria Fortuny i la Judit Espígol.
I de quin personatge de fàbula es disfressarien en una festa de fades ja posades, no?
Ai, sí! Bo!
Hola, bones, sóc la Judit Espígol i quin seria el meu crush literari actual? Doncs molt fàcil, en Zayden Riordson. Des que va sortir el llibre de les de Sant, estic completament obsessionada per ell, literalment. Sé que no existeix aquest personatge a la vida real, però si existís i me'l plantéssim davant, jo estaria als seus peus i faria tot el que em digués. I d'aquí em vestiria i em disfressaria per atendre una festa de fades? Doncs de la seva companya, de la Violet Sorrengel, perquè és també fantàstica. És molt valenta, és poderosa, és increïble. Llavors, sí, aquests serien els meus personatges preferits. Ho són. Moltes gràcies.
Pel que fa a quin és el meu crush de la literatura i a un adult, confessaré que pel meu moment vital, que jo ja tinc una edat, no us penseu, ara mateix em fixo en personatges més granadets. Però el que sempre m'ha tingut el cor robat és un dels protagonistes dels Jocs de la Fam, el Pita. És un paio intel·ligent, fort, lleial, pacífic, que lluita per aconseguir allò que vol i que és just. És comprensiu, empàtic, i està bojament enamorat de la protagonista de la història des que era ben petit. Fins i tot arrisca la seva vida per salvar la d'ella. I pel que fa al personatge de fantasia, sens dubte, per assistir a una festa de fades, em disfressaria de la campaneta del Peter Pan. El repetidor.
Perduts entre el remor del mar i els sons del port, els pous negres del crim es fan cada dia més profunds a la ciutat caòtica. Lectures obsessives, conspiracions globals, espies en línia i sospitosos habituals. Del 10 al 16 de febrer, Barcelona Negra 2025, el Festival de Novel·la Negra de Barcelona, omple els nostres carrers de pàgines truculentes, veus heterodoxes d'autores joves i consagrades que comparteixen visions i talent amb un públic fet de lectors constants, d'aquells que mai perden la pista. Les activitats d'aquest festival inclouen taules rodones amb escriptores nacionals i internacionals, projeccions de cinema, exposicions, actuacions musicals, clubs de lectura, itineraris, rutes, jocs i fins i tot tallers infantils. Cada edició de la Barcelona Negra ens recorda que aquest gènere no és només literatura, sinó també una finestra per analitzar la societat, els seus conflictes i les seves ombres. I en el seu 20è aniversari, la trobada literària arriba amb la idea que aquest febrer la ciutat se submergeixi en la intriga del gènere negre enguany, vorejant les costes del Mediterrani a través de tres ciutats capdals com a escenaris del crim: Barcelona, Marsella i Nàpols. Tres urbs amb idiosincràsies poderoses, agermanades pel bon gènere negre que s'hi escriu i que s'hi ambienta. Fins al 6 d'abril es pot veure l'exposició Negre de tres colors, Barcelona, Marsella, Nàpols, a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps, número 20. Negre de tres colors, Barcelona, Marsella, Nàpols, es capbussa en l'esperit fosc i vibrant de tres ciutats mediterrànies que han convertit la seva complexitat social en escenari per a la novel·la negra. L'exposició explora com aquests ports, nusos de trànsit humà i de mercaderies, esdevenen epicentres de narracions plenes de misteri, crim i reflexió social. Barcelona és l'escenari de trames que van de la bohèmia postolímpica a la crítica social més esmolada. Des de l'elegància decadent de Josep Maria de Sagarra fins al retrat contundent de Manuel Vázquez Montalbán, passant per les contribucions pioneres de Manuel de Pedrolo i Maria Aurelia Capmany. Marsella combina l'energia dels seus grafits i ritmes de hip-hop amb una història marcada pel tràfic d'armes, droga i persones. Jean-Claude Isso hi situa la seva trilogia marsellesa, on cada frase és un tret precís que dissecciona l'ànima de la ciutat. Amb la basílica vigilant des de les alçades i els ecos de The French Connection, Marsella és el cor bategant del noir francès. Nàpols es presenta com una ciutat que parla amb els seus morts, impregnada de tradició i marcada per la presència de la camorra. Autors com Roberto Saviano han despullat amb valentia les dinàmiques del crim organitzat, mentre que la narrativa de Elena Ferrante i Henry de Luca evoca la vida quotidiana entre la història eterna i la crònica actual. L'exposició inclou textos, cites i retrats d'autors destacats que han convertit aquestes ciutats en espais literaris inoblidables. A les biblioteques de Barcelona trobareu una guia de lectura sobre els llibres dels autors i autores que participen a BC Negra 2025 i que us podeu endur de préstec. A més, algunes de les biblioteques es converteixen aquests dies en temple del misteri. Les biblioteques Canyelles, Mare Àngels Ribes, la Jaume Fuster i la Biblioteca Montbau acullen activitats i trobades carregades de passió criminal. Els espais de la Barcelona Negra es disseminen per tota la ciutat, amb sales de ball com la Paloma, el Mercat de la Boqueria, la Filmoteca de Catalunya, els cinemes Movie Bosque, el Paral·lel 62 i fins i tot el Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona. Un dels pilars clàssics de la BC Negra és el lliurament del Premi Pepe Carballo. En recorda l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán i del seu icònic personatge Pepe Carballo, cada any durant la BC Negra es fa el lliurament del Premi a l'autor o autora nacional o internacional que més se'l mereix. Aquest 2025, el jurat integrat per Carlos Tanón com a president i per Olga Merino, Lilian Neumann, Esteve Riambau, Xita Robert i Daniel Vázquez Sallés, com a vocals, ha decidit atorgar el Premi Pepe Carballo a l'escriptor Yasmina Cadra. Aquest autor algerià que escriu en francès, militar en actiu quan va començar a publicar, primer sense pseudònim i després ja amb pseudònim femení, destaca pel seu to sempre valent i lúcid. No al·ludeix cap problemàtica, atur, islamisme, corrupció, colonialisme, absència de futur i llibertats, terrorisme, repressió i aïllacionisme. Yasmina Cadra troba el gènere negre com la millor manera d'explicar els mecanismes del poder i els desitjos, els miratges, les desesperacions i les enyorances de l'ésser humà. Un altre clàssic, l'escriptor Andrea Camilleri. A motiu del centenari del seu naixement, Biblioteques de Barcelona organitza una conversa al voltant d'aquest escriptor. Una trobada amb Pau Vidal, traductor, escriptor i lingüista que ha traduït més de 30 llibres de Camilleri al català, i Raquel Gámez Serrano, escriptora de novel·la i assaig. Aquesta trobada ens permet conèixer l'univers del comissari Montalbano, el seu personatge més emblemàtic, i descobrir les altres sèries de l'autor, tot analitzant les trames, l'humor i el retrat constant de la societat siciliana que van fer de Camilleri un referent indiscutible de la narrativa contemporània i l'autor més llegit d'Itàlia. També hi ha veus joves que responen al gènere negre en clau diversa, aportant nou alè als foscos laberints criminals. Per exemple, la madrilenya Virginia Feito, coneguda com la Patricia Highsmith espanyola després de commocionar el món literari amb La senyora March, arriba a la Barcelona Negra 2025 amb la seva nova obra, Victorian Psycho. Un sucós relat on un té amb elegants convidats i nadons al saló es pot convertir en un esdeveniment macabre. Aquesta novel·la cruelment divertida, clàssica, moderna i dickensianament esgarrifosa aviat serà portada al cinema per la productora A24, amb la Margaret Qualley com a protagonista. I és la resposta per part de l'autora Virginia Feito a la onada de true crime imperant.
Sí que creo que está habiendo un boom, digamos, de psicopatía y tal, que yo estoy súper in, me encanta el true crime y todos los documentales de todos y todo lo que hace Ryan Murphy, pero sí que sentía un poco, bueno, aparte de que eran todo hombres, ¿no? Que eso también es, bueno, es que es así, es que en la historia así ha sido y me apetecía jugar un poco a proponer una psicópata mujer que un poco que matase como un hombre, me parecía interesante porque además las mujeres, las asesinas en serie suelen matar de manera distinta. Usamos más el veneno y ese tipo de cosas, alguna almohada, ¿sabes? Pero no suele ser tan sangriento. Entonces quería tocar un poco eso. Y la voz me vino un poco, esto os digo que se dice, ¿no? Pero es que es verdad y me pasó un poco con la señora Mars también. Me llegó la voz, me llegó una frase que sigue de hecho en la novela, que creo que es la de que se le bamboleaban los pechos en el corsé. Y ya solo con esa frase ya entendí, ya está. Yo dije, ya está, es esto, o sea, lo agarro. Porque de aquí ya salía el humor, de ahí ya salía este elemento como un poco de anacronismo, ligeramente moderno, pero también clásico, porque lleva un corset y porque, bueno, y es un poco juguetón, digamos. Entonces ese era el tono y la voz que quería, en el que quería meterme. Y luego ya pues desarrollar el personaje de lo que es un psicópata que no sabemos mucho tampoco, es difícil diagnosticarlo, es casi imposible diagnosticarlo porque es como algo tan interiorizado, tan íntimo, pero bueno, que no sienten aparentemente, dicen, miedo, o por lo menos no sienten miedo como nosotros entendemos el miedo, y no sienten empatía y ese tipo de cosas. Entonces ya solo imaginarme una mujer en esta época que pudiera actuar así me parecía increíblemente interesante y me apetecía jugar.
La colombiana Marie-Antoine Correa és una de les protagonistes del Club de Lectura Dones de Novel·la Negra, que té lloc el dissabte 15 de febrer a les 6 de la tarda al Mubi Bosque. L'autora presenta la seva primera novel·la, Ciudad Láser, on la detectiu Giselle Horn ha d'avançar per un complex escenari de desaparicions, secrets urbans i enigmes vinculats a una clínica depilatòria. Justament una d'aquestes clíniques va ser el lloc on la pròpia Marie-Antoine Correa va tenir una mena d'epifania creativa. Allà estirada, la seva imaginació es va dislocar fins a obrir pas a l'escriptura del seu relat.
Mi novel·la no és autobiogràfica, afortunadament, perquè passen coses molt terribles, però sí que la idea principal vino de... En el 2020 fui a hacerme la depilación láser y bueno, llegué sin mucho protocolo, pensando que me iba a hacer cualquier cosa estética, y la chica que me recibió me llevó a un cubículo muy pequeño y me dijo que me pusiera como un kit, como un traje de baño pequeñito. Bueno, me lo puse, estaba incómodo, pero me lo puse. Y luego, no sé cómo funciona en España, pero en Colombia ponen unas gafas para tapar los ojos del láser, para protegerlos. Y eran oscuras. Y empecé a sentir terror, ¿no? Como estoy doblemente desnuda por cómo me encuentro y porque no puedo ver lo que está haciendo una persona que no conozco. Y ahí empezó mi mente a desarrollar un talento que tengo, que es imaginarme lo peor de las cosas. Me pude imaginar esto, que de lo que va la novela, que es algo un poco pues terrible. También me preguntaba, ¿y qué hago yo acá haciéndome la depilación láser, ¿no? Si ya sé lo que podría llegar a pasar. Y también empezaron a surgir las preguntas alrededor de eso. ¿Por qué me estoy haciendo esto? De ninguna manera la novela es un manifiesto pro pelos o anti pelos, a cual ve lo que hace, pero sí que es todas mis preguntas, si ya sé que acá hay un riesgo porque sigo viniendo, y al final descubrí que era porque quería seguir escribiendo la novela, y cada vez que estaba en ese cubículo venían imágenes y trama y personajes. Entonces sí que fue como una idea, como una semillita que se me vino ahí. Quizás es un tema que siempre me ha interesado mucho, el de los desaparecidos. En el 2016 en Colombia se hizo un plebiscito para que la ciudadanía votara si hacer un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, ¿no? Y recuerdo que en esa época la gente salía mucho a la calle a manifestarse, manifestación artística, cultural, ciudadana en general, y había un grupo de personas bastante grande que eran los familiares de los desaparecidos. Y yo me quedaba viéndolos y pensaba que tenían cara de vacío, que me parece que es una incertidumbre tan grande que no tienen la posibilidad de ajustarse a ninguna premisa, ¿no? No es un vivo, no es un muerto, es un desaparecido, y ahí solamente queda como la incógnita, es algo que tampoco termina. Y después, cuando empecé a investigar un poco más a fondo y empecé a ver archivo y lo que decían los medios de comunicación relativo a las desapariciones, me daba cuenta que llegaba a un punto en que no importaba tanto la vida como tal, sino que el cuerpo apareciera, que el cuerpo como certeza, así fuera un cuerpo muerto, ¿no? Y un cuerpo y una ubicación. Incluso en los tribunales, eso es lo que piden las víctimas ahora, una verdad. Así ya no haya vida. Y toda esa situación siempre me conmovió muchísimo, la de los desaparecidos. Y creo que en esa medida de pronto sí me relaciono con la detective, como intentando al menos traer el tema, hablar de eso. En Colombia no hubo una dictadura militar como en Chile o como en Argentina, pero sí que el conflicto de 50 o más años pues tiene desaparecidos por todo lado. Se puede desaparecer por guerrillas, se puede desaparecer por ejército, por autodefensas, por narcotráfico, por crimen organizado. Entonces me interesaba mucho ubicar una desaparición y tener la oportunidad de hablar de eso. y quizás sí encontrar o dar una hipótesis de qué pasa con esas personas.
Per la seva banda, a Los Escorpiones, l'escriptora saragossana Sara Barquinero construeix un laberint de trames que es ramifica i transforma a través de teories de la conspiració, desequilibris emocionals i missatges subliminals amagats en llibres i videojocs. Una novel·la que és moltes novel·les, amb canvis d'època i escenaris, que ens impressiona amb infinites referències culturals, acords musicals, misteris de videojoc i subcultura freak, fins a arribar al fons de l'individu.
Cuando empecé a hacer la génesis de la novela, lo que a mí me preocupaba como tema principal de todo era cómo las personas intentan darle sentido a la vida y a veces fracasan, que normalmente cuando alguien fracasa a darle sentido a su existencia es porque hay como una especie de distancia entre los relatos que ya tiene construidos sobre lo que es su vida y los hechos del mundo. Por eso también las teorías de la conspiración crecieron mucho durante el COVID, porque digamos tenías unos relatos de que era la vida, que era la ciencia, que era lo que fuera, y de repente viene algo totalmente inesperado, hay una brecha en la realidad y tú tienes que llenarla muy rápido, ¿no? Entonces me interesaba cómo, por una parte, a nivel individual, a veces nos suceden cosas a cada cual, que puede ser desde una cosa muy pequeña que aún así te haga cuestionártelo todo, a una cosa muy grave como una muerte, y tienes como que responder a eso. Y también a nivel colectivo, cuando una sociedad se encuentra con unas circunstancias que no entiende bien y tiene que dar como un salto de fe. Y me interesaba cómo en ambos casos a veces intervenían o ideologías radicales o pensamiento directamente conspiranoico, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si sucede algo para lo que no estabas preparado, que hasta cierto punto te parece mágico, inverosímil, de ciencia ficción, todo este tipo de léxico, que te den un relato también pseudomágico y súper rápido que solucione esa distancia, no te parece tan raro. La suspensión de la incredulidad ya la has pasado con admitir una realidad nueva. Me apetecía que en la novela aparecieran momentos de teorías de la conspiración como tal, pero también quería meter un elemento de ideologías extremas. Dudé mucho, o sea, yo sabía cuando hice la génesis total de mi novela que iba a haber un momento de ascenso del fascismo. Lo tenía clarísimo, pero no sabía al principio cuál.
Del 10 al 16 de febrer, el Festival de Novela Negra BC Negra 2025 escampa pistes per ciutats, platges, passatges, bars, boscos i carrerons. El perfil de la costa es confon amb la silueta d'una víctima en el triangle mediterrani Barcelona, Marsella i Nàpols. El mar i el mal s'entrecreuen, barregen els seus corrents, naveguen de la mà.
Totes les biblioteques de Barcelona són una sola.
Una gran biblioteca d'Alexandria, fins ara feta de 40 temples. Com una hidra de 40 caps que es connecten i s'expandeixen en la diversitat sociocultural de tots els nostres barris.
Ara ja són 41.
Des de l'1 de febrer de 2025, aflora una nova seu al barri de Sarrià. L'adreça? Senzill. Plaça de Sarrià, 1.
Les mides? Gairebé 1.500 metres quadrats. La nova biblioteca disposa d'una aula digital i diversos espais polivalents. L'edifici compta, a més, amb un auditori.
La biblioteca està especialitzada en cultura digital i ha rebut el nom d'un personatge singular del barri, gràcies a un procés participatiu telemàtic, on és el veïnat qui ha decidit el nom.
Sí, sí, aquesta biblioteca de Sarrià rep el nom del pastisser del barri, ni més ni menys.
De fet, encara podeu trobar la seva reputada pastisseria amb mobles antics i refinaments edulcorats davant la pròpia biblioteca.
Aquest pastisser, que es deia Josep Vicenç, és també molt conegut com a escriptor, poeta i assagista.
El nom d'aquest pastisser i poeta que compaginava el forn familiar amb la lectura de Lord Byron, Dante i Baudelaire, no és altre que Josep Vicenç Foix.
La nova Biblioteca Sarrià Josep Vicenç Foix integra en el seu fons un centre d'interès relacionat amb l'obra de l'escriptor, nascut a Sarrià l'any 1893.
I també aplega documents sobre les avantguardes literàries i artístiques d'inicis del segle XX.
Per celebrar les inspiracions literàries, les noves biblioteques, els versos i el croissant de crema d'una pastisseria de tota la vida, avui, al repetidor, apleguem veus del nostre entorn literari per tal de servir-vos algunes de les delícies escrites pel gran Josep Vicenç Foix.
La poeta gironina Maria Callís, que guarda gran relació amb el món de la música, hi posa melodia al poema primer de On he deixat les claus, del gran Josep Vicenç Foix.
De Foix, poema primer d'On he deixat les claus. Vaig arribar en aquell poble. Tothom me saludava i jo no coneixia ningú. Quan anava a llegir els meus versos, el dimoni, amagat darrere un arbre, em va cridar, sarcàstic, i em va omplir les mans de retalls de diaris. Com se diu aquest poble, amb flors al campanar i un riu amb arbres foscos? On he deixat les claus? Tothom me diu, bon dia. Jo vaig mig despullat. N'hi ha que s'agenollen, l'altre em dóna la mà. Com me dic, els pregunto. Em miro al peu descalç. A l'ombra d'una bota clareja un toll de sang. El vaquer em deixa un llibre. Em veig en un vitrall. Porto la barba llarga. Què he fet del davantal? Que gent que hi ha a la plaça, em deuen esperar. Jo que els llegeixo els versos, tots riuen i se'n van. El bisbe em condecora, jo els músics han plegat. Voldria tornar a casa, però no en sé els topants. Si una noia em besava, de quin ofici faig? Ara tanquen les portes, qui sap on és l'hostal? En un tros de diari rumbeja el meu retrat. Els arbres de la plaça em fan adéu-siau. Què diuen per la ràdio? Tinc fred, tinc por, tinc fam. Li compraré un rellotge. Quin dia deu fer el sant? Me'n vaig a la Font Vella. N'han arrencat els bancs. Ara veig el diable que m'espera al tombant.
La Montserrat Auqué, del col·lectiu En Veu Alta, recita amb tota la intenció del món un sonet de Sol i de Dol i també Si pogués acordar raó i fugia.
Sol i de dol, i amb vetusta gonella, em veig sovint per fosques solituds, en prats ignots i munts de llicorella i gorgs pregons que m'aturen, astuts. I dic, on sóc? Per quina terra vella, per quin cel mort o pasturatges muts de l'eix es foll? Vers quina meravella d'astre ignorat m'adreç, passos retuts? Sol, sóc etern. Més present al paisatge de fa mil anys, l'estrany no més estrany, jo m'hi sent nat. I en desert sense estany o en tuc de neu, jo retrop el paratge on ja vagui, i de Déu el parany per heure'm tot, o del diable engany.
Si pogués acordar raó i follia.
Si pogués acordar raó i follia, i en clar matí, no lluny de la mar clara, la meva ment, que de goig és avara, em fes present l'etern. I en fantasia, que el cor encén i el meu neguit desvia, de mots, de sons i tons, adés i ara, fes permanent l'avui. I l'ombra rara que m'estrafà pels murs fos seny i guia del meu errar per tamarius i lloses. I dolços pensaments, dolços en boca, tornessin vers l'abscon, i en cales closes, les imatges del son que l'ull evoca vivents, i el temps no fos, i l'esperança en immortals absents fos llum i dansa. A sol eixit, en dia riallós, tresc pels serrats fugint de vora mar, i en pures fonts o el toll que du l'atzar, em faig tot clar, jo, que nasquí febrós. I veig al lluny mil pics entre clarors, les fresques valls al fons, un om, la llar, el molinou, el pou de glaç, i encara entre els vinyars, dos llampants caçadors. Qui era adés? On sou, antres obscurs de l'urbs absent, bromalls i fums i llurs caus fantasmals, i les dures fornals? i la sangassa i la fam entre murs? Veig d'ací estan presents els símbols purs, l'home i el bou i l'arada, immortals.
El poeta, assagista, crític d'art i traficant d'idees, Vicenç Altaió, es suma a la festa. Altaió li dedica aquesta espaterrant interpretació fonètica d'una pintura abstracta de Tàpies.
Poema per Antoni Tàpies, de J.B. Foix, escrit l'any 1960. I un ni cur, un ni olàs. Ingi inocura i tora. L'ora carús terni ritlitzi. Titzi cur ana. Ana pectora utanna. Ritli ortanna. Pirdus bicora. Catlus, catlus. Fectora mat. Mat curingura. Gura, maat, cut cadlus, cadlus, fatiring, teinga, dedli, mitora, ot maat, ot gura, ot cadlus.
Maria Callís hi torna, per llegir un sonet enrevessat de sol i de dol.
Un altre sonet de sol i de dol. En port trebat ets l'algosa clapera, verda en verds morts a l'enyorat aiguall. Et bullinó, i d'un roc faig cavall per atènyer, de nit, selva i quimera. En port obert ets boira marinera, vora el torrent, amb l'alba per mirall. Dic el teu nom esquerp per cala i vall, i ador l'absurd pels clots de tavallera. Sol amb antic, i tu, l'ara i l'oracle d'una dea sense aura ni miracle. Tronc d'un maní en el cobal impur. Ombres d'un flam, tu i jo, al tombant d'un mur, no som, vençut l'instant, suma complexa. Despulla els ulls i casta, vela el sexe.
Finalment, el propi Josep Vicenç Foix recita el seu sentit poema «Una rosa amb un ganivet al pit salta sagnant per la finestra», amb l'alè etern de qui pot curar ferides i paisatges amb versos i flora.
Una rosa amb un ganivet al pit salta sagnant per la finestra. Acoltellada per una mà càlida, realista i experta, una autèntica rosa, gràcies a la seva remarcable valor física, va resistir l'hemorràgia. Pètals batent, va salvar plans, selves, rius, munts, illes i ports, i per tot va deixar caure la molsa vermella de la nafra. Es va aturar a contemplar dels dalts estant, pàl·lidament ombrosos, els antàrtics deserts glacials, el bosc petrificat i els peixos fòssils d'ara fa 3 milions d'anys. Va aterrar a Nova Zelanda, on va morir sota les rodes d'un vergonyós tricicle. La magistratura n'ha disposat l'autòpsia per establir la causa de tan irreparable esfollament.
Epilac.
Good morning. It's May 11th, 2020, and it's a Monday. Here in LA, kind of cloudy, some fog this morning, 64 degrees Fahrenheit, around 17 Celsius. This all should burn off pretty soon, and we'll have sunshine and 70 degrees. Have a great day.
El temps està canviant. Aquell escenari plaent de cels blaus i raigs de sol filtrant-se per la finestra muta i s'enfosqueix.
Els dies giren en remolins inquietants mentre el vent remou amb energia dislocada les capçades dels arbres. Els núvols es congreguen a l'horitzó, els carrers es tornen ombra i el coll de totes les jaquetes es puja per buscar escalfor des del dia que David Lynch es va evaporar del món. Amb el seu cinema inabastable, el director de Missoula, Montana, va conquerir les masses de la humanitat gràcies a un talent prodigiós, del tot fora de l'habitual. Pel·lícules rares que retorçaven perspectives, sacsejaven percepcions i doblegaven la realitat fins a escampar la insània surrealista. Pel·lis rares, sí, que tothom veia, una vegada rere una altra. Per sort, com a insubornables repetidors, sempre podrem tornar als seus escenaris impossibles, per deixar-nos endur de nou per alteracions de la consciència i aquelles abstraccions que irrompen en el quotidià.
I like a story that's got some concrete, you know, structure, but also holds abstractions. Life is filled with abstractions, and the way we make heads or tails of it is through intuition. And so people get used to a film that pretty much explains itself 100%, and they kind of turn off that, you know, beautiful thing of intuition when they're looking at a film that has some abstractions. And some people, on the other hand, love these abstractions, and it gives them room to dream.
Un petit poble on l'impossible sobrepàs. Els escenaris queden glaçats, un tocadisc gira sense so i tot torna a succeir una vegada i una altra.
It is happening again. It is happening again.
Una habitació de cortines vermelles, amb un terra de rajoles negres i blanques, on tot funciona al revés i la realitat es distorsiona.
Alter! Was das nicht hier? Haben uns da gesagt, ich tue ich was vor Palmer.
Are you Laura Palmer?
Hey, feel quiet. No, we're some parents.
Una dislocada sitcom amb tres conills disruptors que trenquen la banda sonora.
Do not forget that today is Friday.
I aquell diner, la clàssica cafeteria americana, amb els seus sofàs, la jukebox, cambreres amb uniforme blau cel, on tal vegada l'horror està esperant a fora, just en girar la cantonada. Però aquí tothom sembla preocupat únicament pel cafè i el pastís de cireres.
Do you want pie with your coffee?
This cherry pie is a miracle.
Would you like some pie?
Massive quantities.
Cup of deep black joe?
I'll try some coffee.
Want some more pie, a whole pie?
Yes, I would, Miss Johnson, and a piece of paper.
You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
Amb sort, cada dia de les nostres vides existirà algun detall que ens retornarà al poderós panteó de la imaginació linciana. Un telèfon antic que sona a una tauleta il·luminada per una lampareta kitsch.
She wore blue.
La melodia més dolça i suau que t'acompanya mentre regues el jardí. Qualsevol traç enrarit ens podrà dur a seqüències gravades a l'imaginari col·lectiu que és el Cosmovers Lynch. Un trist i hermètic microcosmos industrial en blanc i negre, on sentim sempre el constant brunzit de les màquines i estàtiques elèctriques, entre cables i tubs i ansietats hieràtiques. El so dels clàxons impacients en un riu de trànsit aturat pel clímax musical d'un conte de fades romàntic, que és també una road movie despietada, una telenovela i un gir
a l'infern permanent.
Love me tender. Love me sweet. Never let me go. And the red sets in. It's the angel man. I'm
els fars tremolosos d'un cotxe il·luminant les línies d'una carretera sense final, que avança amb violència cap a una nit infinita, en un viatge sense inici ni retorn. I el pertinaç viatge a les profunditats de l'emoció humana a sobre l'incòmode seient d'un tallagespa que conquereix en línia recta distàncies, obsessions, les boires dels records i el pas del temps. L'escena s'eleva, els tempos es deformen i acceleren. Narracions dislocades, colls visuals, mirades en la distància i aproximacions fins al primer pla. Tot allò que és fora del convencional. El cinema de David Lynch penetra el cor com un poema violent i insondable que busca l'essència del misteri i les múltiples torsions de la realitat. Els sons s'acumulen, les notes es solapen, tot torna com els acords impossibles que reverberen per sempre, com aquell sol histèric i desquiciat de Saxo. Com aquella banda que no hi és i ens deixa el silenci.
No hay banda! There is no band. Il n'est pas de orchestra.
Yo estaba bien por un tiempo. Volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Llorando por tu amor, luego
fins que sentim un home recitant els més elevats poemes a un desgraciat en el fil de l'existència, just al moment de morir.
Leland, the time has come for you to seek the path. Your soul has set you face to face with the clear light, and you are now about to experience it in its reality, wherein all things are like the void and cloudless sky, and the naked, spotless intellect is like a transparent vacuum, without circumference or center. Leland, in this moment, know yourself and abide in that state. Look to the light, Leland. Find the light.
I see it.
Into the light, Leland. Into the light.
I see her. She's there.
Into the light, Leland.
She's beautiful.
Into the light.
I en aquest darrer gir cap a la llum sentim el darrer missatge d'un geni al món.
I hope you all are enjoying a wonderful night. I'd like to talk a little bit about nothing. And this nothing is the transcendent. It's the unified field. It's pure consciousness. Sometimes refer to this transcendent as nothing, but it has the potential for everything. John Lennon wrote a great song. It's called Across the Universe. And in that song, that line, nothing's going to change my world, is repeated many times. But John Lennon knew what it was. It's not no, nothing's going to change my world. It's yes,
Yes, nothing is going to change my world. Big time. If you would sit quietly, maybe with your eyes closed, I'm going to say a verse, and that will end the evening.
I fins aquí aquest repetidor. En aquest repetidor ens hem abocat als misteris insondables de la BC Negra 2025. Hem recitat poemes del mestre pastisser Josep Vicenç Foix i hem buscat crashes literaris amb veus emergents de la literatura. Un repetidor de veus, versos, rimes i tota mena de lisèrgies. Confiem que l'hagis escoltat, que el comparteixis i que t'hagi inspirat fins a fer els teus dies del tot diferents. Com que ets Radio Maconder i repetidora, saps que en un mes tornarem igual d'estrafolaris i de serrapats, disposats a enfilar-nos un cop més al nostre Observatori de la Cultura per escampar els quatre vents el millor que esdevé en l'entorn de les biblioteques i la vida cultural de la nostra ciutat, Barcelona. Esperem que fins aleshores sàpigues gaudir com et mereixes cada instant de la teva cíclica existència. Cada hora, minut, segon, cada moment infinit i infinitesimal.